Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de la Milla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Molt bon dia, benvinguts a la cita política de la Cala Ràdio, benvinguts al Parlem-ne. Conversem en aquesta segona edició de la temporada amb els representants de Plataforma Calera. Els saludem ja per començar el programa d'avui. Senyor Joan Font, senyora Marta Font, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos.
Igualment, benvingut tu també, Dani.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Abans de començar, i ja així ja ho deixem enllestit, vostès des de la seva formació ens van fer arribar un comunicat en aquesta emissora en la qual ens deien que doncs, respecte a les eleccions autonòmiques del passat 27 de setembre no farien valoracions perquè com a formació que es presentava només per a treballar per al municipi doncs, consideraven que no havien de fer aquesta mena de valoracions, no?
Sí, nosaltres vam presentar un comunicat aquí a la Cala Ràdio dient que nosaltres no fem valoracions de les eleccions perquè no teníem una ideologia política, sinó que nosaltres ens vam presentar les eleccions del maig d'enguany amb la intenció de treballar pel municipi i en cap cas entraríem a fer una valoració que la deixem de manera individual per cadascú que la volia fer.
Dit això, posat aquest apunt, sí que entrem ja en matèria perquè aquests mesos, aquests 3 mesos i mig, 4 mesos que portem des de les passades eleccions municipals han deixat molts de temes sobre la taula i que de ben segur durant els pròxims 45 minuts analitzarem el detall. Per començar, anem cap al mes de maig, la cita de les eleccions municipals en què Plataforma Calera es va presentar per primer cop en solitari. Ho va fer com una agrupació d'electors i va obtenir 583 vots, el que li suposa 2 regidors. Si ho comparem amb les xifres del 2011, quan es presentava en coalició amb el Partit Popular, sí que és un descens de vots, però si només comptem, és a dir, si fem el compte de restar els vots del Partit Popular de l'any 2011, els que va traure actualment, Plataforma Calera creix i n'obtindria una 50ena de vots més. Per tant, diguem-ne que en solitari hem obtingut algun resultat més elevat. Quina és la valoració que en fan dels resultats que van obtindre i de passar justament de 3 regidors a 2 regidors, tot i aquest augment que consideraríem que com en solitari han obtingut?
Si em permets, Dani, abans voldria agrair les 583 persones que ens van dipositar la seva confiança. És cert que per a nosaltres no va ser un bon resultat. Les expectatives les teníem marcades en consolidar-ne 3. La realitat és que vam perdre a la Gemma, que per a nosaltres era una persona o és un pilar molt important. 583 vots, 2 regidors, sense tenir en compte que no vam tindre un suport logístic com vam poder tindre la resta de partits diguem, amb ideologia...
Amb els temes de campanya,
exacte,
suposo
temes
que
de campanya.
Parleu amb el tema del debat, una mica polèmic va ser el tema del debat electoral en diferents en televisió de les Terres de l'Ebre.
Exacte, nosaltres allí no vam
tindre la quota de partit.
De partit,
doncs no,
exacte. Tot això, tenint en compte que també ens vam financiar nosaltres mateixos, amb la qual la nostra campanya va quedar bastant reduïda. Nosaltres, la veritat és que amb el resultat no estem contents, però sí que amb Joan i amb mi intentarem fer el millor pel poble de la Cala.
Joan?
Sí, bueno, compartir el que diu ella, davant de les dificultats que teníem d'una separació del Partit Popular en la Plataforma Calera, pues ja sabíem que en certa manera això pues, podia reduir els vots que van tindre el 2011. Després també el no signar el que ens va proposar la ANC sobre el procés, pues, també va haver una bipolarització del tema de independentista dins del municipi, no? I després uns recursos propis que autofinanciat per nosaltres fent un crèdit de 1.834 euros que ens va costar la campanya, pues, evidentment pues, això també pues, te dona una reducció de lo que tu pugues arribar a tothom. De totes maneres, és el que ha sortit, el que està clar que el poble de la Cala va decidir que no volia majories absolutes, i això és el que constatem. I després vam treure una conclusió amb un debat intern, que això també ho explicarà la Marta, de que el poble volia un canvi.
També volia dir, Dani, que se m'havia oblidat que ens vam quedar 22 de vots de tindre un tercer, que per la llei d'OM esto va afavorir a Convergència, que em va treure 5, si no és ells. Si el PP no s'hagués presentat, nosaltres ens haguéssim quedat en 3 i Convergència en 4.
Perquè això de la llei electoral sí que exacte, és un tema que dona la numerologia. Entrem, doncs, ja un cop passades aquestes eleccions municipals, arriba el moment de la investidura, un altre moment si m'ho permeteu, una miqueta polèmica en algun sentit, perquè les opinions van ser molt diverses, perquè vostè, senyor Font, va votar-se a si mateix, però la senyora Marta Font va votar, va investir l'actual alcalde Jordi Gaseni. Quina és la seva explicació, la seva valoració al respecte en aquest acte d'investidura?
Com ha dit Joan, la intenció era que nosaltres vam fer la lectura de que el poble volia un canvi. Llavors, el que vam fer va ser amb consens amb tots els que formaven part de la candidatura de Plataforma Calera, que nosaltres som assemblearis, és a dir, no, el que diu el líder, moltes vegades ho discutim, que en aquest cas és ell, Joan Font no representa només ell la plataforma, sinó que la representem les 15 persones que vam decidir acompanyar-lo en aquesta candidatura, i vam posar damunt de la taula totes les opcions que havien. La primera per a nosaltres era el govern de concentració, que aquesta es va desestimar perquè diversos partits entre ells van decidir que no s'entenien. Llavors, ja vam ficar damunt de la taula que també la Cala volia un canvi, i l'opció que nosaltres vam considerar adequada i que tots estàvem d'acord va ser doncs, que jo votaria a Jordi i ell se votaria a ell mateix, entenent que la llei no permetia que Esquerra Republicana i Compromís per la Cala poguessin arribar a un pacte sense l'ajuda externa, que en aquest cas va ser nostra, per garantir la seva governabilitat i la seva investidura, en aquest cas a Jordi com a alcalde.
Bé, això té una explicació des del punt de vista legal, no? Nosaltres ja vam dir, inclús a la investidura vaig fer el Parlament que em tocava, ja vaig dir que en 17 dies nosaltres vam conversar, i suposo que els altres partits també entre ells, i només va haver dos grups que es van posar d'acord per governabilitat. Nosaltres, si no era un govern de concentració, no volíem formar part de cap govern, no? Aunque després algú s'agafa de que jo vaig dir públicament de que respectaria la llista més votada, que això pues, està constatat, però la llista més votada era una opinió molt personal i, per tant, com ha dit molt bé la Marta, hi ha un debat intern, una assemblea en què es decidís tot i vam decidir això, per bé o per mal. Això ja es veurà més endavant. Per tant, aquí no hi ha cap tema més de discussió. Altres tindrien que fer autocrítica, per exemple, perquè hem perdut quasi 600 vots. Jo públicament no l'he sentit enlloc, per tant, que no m'ho esculpien a nosaltres personalment, perquè nosaltres vam fer el que tenien que fer i a la llarga es veurà si ho han fet bé o malament, com a tot.
Dèiem que les crítiques no només han vingut per aquí, també han vingut més crítiques i sortint de la valoració del ple de la setmana passada, i és que en declaracions del portaveu de Convergència i Unió en aquest mitjà, doncs deia que vostès estaven dintre del govern de manera clara i explícitament. Ho feia al·lusions també al butlletí setmanal de la Cala RTV.
Bé, cada us lliure d'opinar el que vulgui. Jo ara vaig a llegir el meu Parlament, un trosset, un pàrraf, que la gent pues, tinga memòria de com se va constituir l'Ajuntament, i la nostra postura com a Plataforma Calera és la següent, i llegeixo textualment, que està en acta, que és la següent. Plataforma Calera ha pres la decisió i també la seva responsabilitat de respectar i facilitar democràticament aquest acord, amb l'objectiu de garantir la governança durant aquests 4 anys, i sempre vetllarà que el principal beneficiari sigui els interessos del poble. I amb això estem. Hasta avui i hasta el final estirem amb això. Aquestes afirmacions per a mi són gratuïtes i faltes de contingut amb el que jo vaig dir a la nostra investidura. Altra cosa és que l'equip de govern ens ha oferit, per activa i per passiva, que formessin part del govern. Però això ja és un altre debat que nosaltres ja obrirem dintre de la Plataforma Calera per decidir-ho. Però nosaltres hem fet una oposició constructiva tal com vam fer fa 4 anys amb una majoria absoluta de Convergència i Unió. I per fer esta actitud constructiva, que a vegades se veu d'una manera col·laboracionista o de servilisme o coses rares, resulta que nosaltres vam fer una posició constructiva durant uns 4 anys de majoria absoluta de Convergència i Unió, i evidentment pues, els que ara governen, pues, la nostra actitud no va ser compresa. Per tant, se veu que actuant d'una forma constructiva, sense interessos partidistes en benefici del poble, se veu que està mal vista pels que estan fent oposició abans i ara.
Estaven al govern, ho veien molt bé, que nosaltres col·laboréssim amb ells.
Sí.
I ara resulta que, com que no són ells els que governen, ho veuen bastant malament que estéssim col·laborant, i no pel bé d'Esquerra Republicana i Partit de Compromís per la Cala, sinó per interès exclusiu del poble. I creiem que la posició que estem prenent és la correcta, perquè tots els dies intentem vindre aquí i estar assabentats de tot el que passa, i així ho demanem a l'alcalde i al primer tinent
alcalde. Nosaltres vam demanar, com diu la Marta, vam demanar que, ja que vam facilitar aquesta governabilitat, amb un acte sense cap interès partidista, sinó interès del poble, perquè són els uns que van arribar a un acord, van demanar, això sí, van demanar que tots els temes importants que estan damunt de la taula, com és el deute, els temes urbanístics, els contenciosos, el pressupost que s'està elaborant del 2016, ens cridessin. I fins ara, doncs nosaltres, sempre que ens han cridat, han vingut, i com aquell que diu vulgarment, doncs han donat la nostra opinió. Evidentment, evidentment, en coses menors, doncs han fet altres actuacions que potser nosaltres no haguéssim fet o haguéssim actuat d'una altra manera, però en el principal aquí ens trobaran tant estant en l'oposició o en un futur hipotètic de govern. Però si entrem al govern ja ho farem públicament i hi haurà un debat intern dintre la plataforma Calera, com sempre hem fet, a nivell assembleari.
Aquí volia entrar perquè en la passada edició del Parlem-ne, amb el portaveu del grup municipal de Compromís per la Cala, va dir obertament que li agradaria que plataforma Calera entrés en aquest govern municipal. Per tant, vostè ho ha mencionat, si ha de produir-se ja faran un debat intern. Hi ha plantejament? És a dir, ja ho han debatut dins de la pròpia plataforma? És un tema que està obert o és un tema que de moment està adormit, diguem-ne el tema?
No, està obert, totalment obert, perquè ja fa temps que ens ho diuen. Nosaltres hem dit, escolta, les coses s'han de prendre a molta mesura, per exemple. I ja vaig a posar en primera persona, vull dir, jo ara he tingut uns problemes de salut i, per tant, una persona que reconeix que no està bé al 100%, sent el cap de llista i que tinc una experiència consolidada en molts anys, doncs la meva capacitat d'estar al 100% no hi és, i això no em puc enganyar mateix. I després he de valorar moltes coses a nivell de responsabilitat, no? Vull dir, tenim que acceptar coses que nosaltres també posarem damunt de la taula com a prioritats. Segurament que pot haver coincidència, no crec que hi hagi problema, però s'ha de debatre bé amb els pros i els contres. El que està claríssim, que si tant si entrem com si no entrem, sempre se farà, sempre per l'interès del poble, com hem demostrat el dia de la investidura, que vam investir per facilitar aquest acord a canvi de res.
Doncs anem ja passant de tema, entrem al tema gran, jo entenc, que ve a ser el deute. Vostès, el seu programa electoral, ho van quantificar amb uns 37 i poc més milions d'euros. La majoria de formacions polítiques també rondaven aquesta xifra. El cert, però, és que mesos després d'aquests comicis, el govern municipal va exposar en el passat plenari municipal, tot i que ja havia fet un anunci el passat mes d'agost, que la xifra seria de 47 milions d'euros, 10 milions superiors a la xifra que vostès plantejaven en el seu programa electoral. Què en diem des de Plataforma Calera d'aquests 47 milions? Tenim seguretat de què són? No en tenim seguretat? Tenim informes, han rebut vostès informes ja des d'intervenció o han pogut consultar informació durant aquests mesos?
Bueno, com vostè molt bé ha dit, de totes les 5 candidatures que es van presentar a les eleccions municipals del 2015, els únics que havien posat fil a l'agulla en cèntims, en cèntims, en euros i en milions d'euros, vam ser nosaltres. I tota la informació que nosaltres vam posar al programa electoral per saber la situació econòmica com estava l'Ajuntament, van ser documentats des d'aquí, d'esta casa. I eren 37 milions 62 mil euros. Això, nosaltres, ja partíem d'esta base, que això era real, perquè si ja ens van donar aquesta documentació, doncs, per tant, són els que van fer la prima. Altres,
altres... va haver documentació que vam demanar que no se mos va facilitar.
D'acord, però bueno, tota la que vam poder contestar era real. Llavors, altres, Esquerra Republicana i PSC, posava més de 30, no especificaven. I altres dos, pues, una perquè pues, no estava a l'Ajuntament i no sabia que el Partit Popular no va posar res, perquè era obvi que no havia estat a l'Ajuntament, i l'única candidatura amb opció de govern no parlava res en el seu programa electoral, mireu, no parlava res del deute, ni la nombrava. O sigui, per ells el deute era zero perquè ni nombren com fer front al deute ni la quantitat. Per tant, això és així. Quan el 3 d'agost, o el 5 d'agost, l'equip de govern actual va fer públic que estava el deute després de la informació recollida, perquè és normal que quan entres te trobes coses noves, a part del que tu pots saber, va dir que podia arribar als 50 milions d'euros, esta casa se va posar en contacte amb els diferents partits polítics perquè féssim una valoració d'este deute que havia comunicat, havia fet públic l'equip de govern. Nosaltres, concretament, vam dir, que el titular així ho va posar, que no mos estranyava, si havíem detectat en documentació 37 milions d'euros, doncs no ens estranyava de que doncs molta informació doncs no la teníem i no ens estranyava. I el que vam fer també, i està publicat en els mitjans de comunicació, que el proper mes de setembre, quan hauria un ple extraordinari, demanaríem el compte real de lo que va dir l'equip de govern, ampliat, perquè després va dir que això durant el mes d'agost havien sortit algunes coses més que ara comentarem, i per tant demanaríem un ple extraordinari, tal com vam fer este ple passat en l'apartat de preguntes de fiscalització i control dels òrgans de govern, i també vam agafar el compromís d'aquest ple ordinari, extraordinari, per donar compte d'una forma documentada que hi hagués debat de lo que hi ha, pues, l'alcalde va agafar aquest compromís i després, sobretot, fer una audiència pública explicant al poble la situació real. Això crec que és un sentit de responsabilitat tant dels que estan al govern com estem a l'oposició. Perquè si no reconeixem este deute, que és el principal problema que té este poble per molts anys estem mirant a un altre costat. I a mi em sembla que és un sentit de responsabilitat saber on estem i quines decisions i accions hem de fer per fer front a aquest deute.
Un cop es publiqui aquest deute, es formalitzi i hi hagi documentació que acrediti realment que aquesta xifra dels 47 milions o més, o potser menys, depenent doncs, del moment en què es formalitzi aquesta documentació, si és necessari, i així li demanen des de l'equip de govern reiteradament, però hi ha una demostració de que cal una necessitat de suport al govern de Plataforma Clara, se ho plantejarien vostès?
Miri, jo li contesto, el deute és el que és. Pel que nosaltres podem conèixer, i perquè l'he dit abans que ens criden, perquè així vam demanar-ho, per estar ben informats, estem ben informats, si este deute documentat per intervenció, per la casa, per la casa, és de 47 milions d'euros, evidentment que este deute lo tenim que arrastrar durant molts anys. No es pot, este equip de govern, tant si és en Plataforma Calera o sense Plataforma Calera, té que prendre decisions complicades, negociadores, en un tema dels contenciosos, per exemple, en tema d'AXA, que és la propietària de la residència, i li estaria denombrant mil i una en promocions que l'ha fet, que també tenim contenciosos perduts, en Port Olivet, que també tenim contenciosos perduts, en les administracions com el Consell Comarcal, que també devem 265.000 euros, en els propietaris de l'Hotel Bon Repòs, que després entrarem en detalls, en fi, és un desgast tremendo. Si la nostra situació és tant estar a l'oposició constructiva com estar dins del govern, i espero que Convergència també s'afegeixi perquè és un problema de poble, no és un problema de partit, crec que en 4 anys este deute no es podrà aixugar. Ara sí, el que sí que fer és suavitzar-ho i buscar solucions per a poder-ho reduir, però que sàpiga la gent del poble que este poble està hipotecat per 20 anys. Este deute l'arrastrarem durant 15 o 20 anys, com a mínim.
Si vol, entrem ja en matèria i entrem a centrar-nos en aquest deute, perquè nosaltres publicam al nostre butlletí un desglossament a l'engròs, diguem-ne, dels diferents deutes, temes de deutes bancaris, uns 18 milions d'euros, a proveïdors vora el 7, de proveïdors per la que la gestió 3.600.000, a la que la serveix uns 50.000 euros, els té amb la cala també uns 55.000 euros, però on arriba també una altra xifra grossa és amb els deures contrets amb Aqualia, amb Fomento de Contrates i amb sentències fermes ja perdudes per part de l'Ajuntament, que serien uns 10 milions d'euros, i altres factures de la cala gestió, de la residència i de la construcció del pont de Tres Cales d'uns 8 milions d'euros. En aquestes xifres, volen vostès detallar, volen vostès remarcar algunes d'aquestes?
Jo volia dir que estic convençuda que això és un deute viu, que qualsevol dia que passa este deute anirà creixent, perquè cada dia que entren estic convençuda que es troben sorpreses noves que el dia abans no sabien. I això sí que ho vull deixar apostillat aquí, que la gent ho sàpiga.
Per exemple, agafant les paraules que diu la Marta, ells va fer públic el 3 d'agost, 4 d'agost, al voltant de 50, no van poder fer la prim, però anava per aquí, però del mes d'agost, ja com van fer aquesta declaració de premsa pública, pues estem assabentats, perquè vam demanar que qualsevol novetat en aquest tema mos cridessin i mos han cridat, pues resulta que el conveni que va haver amb els propietaris de Bon Repòs per tindre l'hotel tancat 4 anys, pues l'Ajuntament se va comprometre, l'Ajuntament de Convergència i Unió se va comprometre en pagar 590.000 euros, i resulta que jo, me vaig quedar sorprès perquè abans d'acabar la legislatura passada tenia entès, perquè així me va dir la gestió, que este conveni de 590.000 euros que se va pagar a la família propietària del Parc Bon Repòs estava pagat, i resulta que no, que havien fet un contenciós, que l'últim pagament que corresponia al desembre del 2013, que era de 90.000 euros, havia un contenciós per impagament. Després, la residència, o sigui, no solament que tenim un problema de que la residència està tancada i que estem pagant 69.543 euros des del 2013 en quotes, no és això, sinó que també se va descobrir, si us va trobar, este mes d'agost, tres projectes per la residència, i que el primer projecte que es va fer el 2007, també hi havia un contenciós perquè no es va pagar, de 475.000 euros. Això va ser una novetat també després de fer pública això. Una altra, Anida, que és una filial del BBVA, que és propietària de la segona fase del 80% dels terrenys, pues, se té que construir un pont, i havia fet, i això, i van vindre aquest estiu i em van cridar, que vaig estar davant amb ells, cridar, i vaig poder veure-ho per la meva pròpia veu i a orelles, que havien fet dos transferències de 2.400.000 euros a compte de fer el pont. I resulta que l'anterior equip de govern, concretament un alcalde, estos 2.400.000 euros, en vez de guardar-ho i destinar-ho a fer el pont de Tres Cales, s'ho va gastar pues, en pagar factures de la cala gestió i de l'Ajuntament. És a dir, que ara ens trobem en un problema, l'Ajuntament, de que este pont no pot tirar endavant perquè estos 2.400.000 que anaven a financiar el projecte d'execució del pont no hi és. Que algunes quotes també del sector segona fase, pues, també unes quotes que, bueno, que se van traslladar del sector muntanya al sector mar, i per tant dificulta poder tirar el procés de poder donar llicències al sector de segona fase de Tres Cales. És a dir, un sinfí de despropòsits tremendos. Vull dir que això ha sigut unes novetats d'última hora en la qual nosaltres estem assabentats, perquè així vam demanar que qualsevol cosa important se mos cridés. Per tant, este deute s'ha anat pujant. I això creiem i estem absolutament segurs que este deute se pot confirmar baix documentació oficial de que és així.
I creuen que seguirà pujant el deute?
Home, de moment no ho sé, però si al mes d'agost tot això que t'he dit com a novetats del que van dir, doncs no m'ho estranyaria res, no? No m'ho estranyaria absolutament res. S'ha fet una mala gestió, està aquí damunt de la taula i més d'un tindria que demanar explicacions de per què s'ha arribat a aquesta situació i en vez de girar el cap tindria que posar-se a romangar i recolzar la solució per solventar aquest greu problema, que el deute se'n parlarà durant molts anys, no en aquesta legislatura, sinó en les altres, perquè estem hipotecats.
Vostès comentaven en el plenari, bueno, van fer resultat de comptes de romanent de tresoreria, i vostès comentaven que aquests diners s'haguessin pogut destinar a finançar, doncs, una part o pagar factures pendents a proveïdors. Ho van comentar al plenari municipal?
No, jo vaig fer una reflexió. Com pot ser que un exercici 2014 tingui un estalvinet de 837.000 euros i tinguéssim pues, molts proveïdors que es paguen a 140 dies amb un total de 9 milions d'euros de pagament a proveïdors. Vull dir, això per què passa? I bueno, la reflexió jo la tinc clara, no? Una cosa és la comptabilitat i l'altra cosa és la realitat, perquè hi ha coses que no estan comptabilitzades de la cala gestió, com és el cas de la residència i altres coses més, pues que després això què passa? Pues que la realitat és una cosa, la comptabilitat real és una cosa i la comptabilitat oficial és una altra, i això no vol dir que sigui barallat, però que això dificulta que avui per avui, tant com estem ara, ja que es va donar compte del pla d'ajust i també de la morositat, pues devem de l'últim trimestre 7 milions, més 2 milions acumulats dels altres trimestres d'enguany, pues tenim un deute proveïdors de 9 milions d'euros. Si l'exercici 2014 va tancar amb un estalvinet de 834.000 euros, faig una reflexió. Com pot ser que si deixem tant s'ha provit 9 milions d'euros, no? Uh-huh. I això s'ha de plantejar a la taula i buscar una solució que no serà fàcil, però que s'ha de reduir i fàcilment, que un proveïdor no pot estar tants mesos de promig, estic parlant de promig, alguns poden estar 3 mesos, altres poden estar 2 mesos o altres poden estar 5 mesos. Això no pot ser, perquè els proveïdors Precisament estem endeutats perquè el pla Rajoy del 2012 era fer un pla a través d'un crèdit ICO de 12 milions d'euros perquè els proveïdors poden cobrar, i resulta que això va quedar a zero pràcticament, i ara han passat 3 anys i continuem estant en un volum de 9 milions d'euros atrasats. No?
El cert és que el govern municipal comentava que aquestes xifres doncs, no s'ajustaven a la realitat perquè hi ha deutes que no estaven comptabilitzats encara i que, per tant, doncs, això de l'estalvi net és una xifra que no es correspondria a la realitat. I vostè ho mencionava ara, el crèdit ICO, va haver una reunió entre l'alcalde, primer tinent d'alcalde i membres de tresoreria i intervenció de l'Ajuntament a Madrid per tal de buscar solucions en aquest finançament dels crèdits ICO. A part, també hi ha hagut altres reunions amb la Generalitat per tal del tema de l'endeutament. Suposo que el govern municipal està treballant. Quina és la feina que fa Plataforma Calent en aquest sentit per ajudar, en aquest sentit, constructivament, com vostè comentava, a trobar solucions, a trobar vies de sortida a l'endeutament municipal?
Nosaltres ja, per exemple, el deute bancari ha hagut 2 anys de carència, que de 12 milions, però el capital del 2014 i 2015, dels 12 milions no paguen capital, però l'any que ve ja pagarem capital. Sí, esta trobada que van tindre el subdirector general de Madrid doncs va ser perquè poguéssim allargar una miqueta més i poder respirar el que l'any que ve se tindrà que incrementar en el seu pressupost. Per exemple, el 2015... pues pagarem entre amortització i capital pues 978.000 euros, perquè tenim un any de carència del capital dels 12 milions, però l'any que ve ja anirem als 2.100.000 euros, és a dir, un milió més, i això a l'hora de fer un pressupost te limita moltíssim.
Aquí entraria jo després ja el tema dels pressupostos.
Va, te limita moltíssim, a no ser que pues, mos donguin un any més de pròrroga, limitaria moltíssim en un pressupost que és de 15 milions d'euros el 2015. Llavors, jo he fet un estudi personal, però això evidentment col·laborarem a l'hora de laboral, com sempre hem fet, com vam fer també en l'equip de govern de Convergència i Unió als seus moments, vam fer esmenes, vam aportar solucions, doncs, bueno, això, doncs, per exemple, jo sé que d'inversió, el 2016, d'inversió serà, el capítol d'inversió serà zero. O sigui, no ens podem permetre cap inversió. I després està, per a mantenir els serveis bàsics, elementals, pues, ara que haurà que fer un esforç, però també haurà que fer un esforç de que els recursos ordinaris que tenim optimitzar-los millor, i haurà que reduir la despesa ordinària de coses que no són productives. I a vegades per això hi ha que prendre decisions dures, reals, i tindran que fer i explicar-ho bé. Però no hi ha altra més solució que aquesta. A mi quedarà, en vez de quedar un pressupost de 15 milions, pues pot quedar un pressupost en guany l'any que ve de 11 milions, 11 milions i mig com a molt. Per tant, una reducció important.
Entraríem doncs en aquest tema, el dels pressupostos. Entenc que tot va lligat, tant endeutament amb el pressupost que vindrà no només per aquest proper any 2016, sinó també pels pròxims anys, com vostè apuntava, amb l'aixugament del deute que s'haurà d'anar produint progressivament, perquè lògicament no és un deute de petita quantitat, estaríem parlant doncs, dels 47 milions d'euros, i per tant s'entén que la cosa no va amb plaços curts, sinó més aviat a llargs terminis. Dèiem que plantegem els pressupostos. Vaig fer la mateixa pregunta la setmana passada al portaveu de Compromís i també els hi vull fer a vostès. Quins són els serveis bàsics, allò essencial, que no es pot tocar en aquests pròxims pressupostos? O en tot cas, si es toca, que no es minvi el servei, sinó que es mantingui la qualitat del servei.
Per a mi són bàsics no tocar, inclús se pot inclús optimitzar recursos, però no tocar.
Parlem és a dir, de que clar, el servei no es modifiqui. En tot
no
cas,
se pot optimitzar,
és una qüestió d'organització.
L'ambulància no es pot tocar, l'escola de música no es pot tocar, aunque pot haver algun ajustament en el seu finançament, perquè donar més recursos.
De fet, això ja ho va apuntar el regidor d'ensenyament en aquesta emissora.
La llar d'infants, per exemple, és a dir, tot el que és aspecte social, importantíssim, hi ha famílies que ho estan passant malament, haurà que buscar una partida de fons perduts perquè puguin tindre una millor solució amb els que estan en risc socials, com vam presentar el pressupost de 2014,
que no es va fer,
de 80.000 euros. Per tant, escolta, l'aspecte social, que és un treball monogràfic, a veure en què podem ajudar. sobretot en l'aspecte del que correspon a nosaltres, els tributs, els impostos que la gent no pot pagar.
No es poden pujar més els impostos?
No es poden pujar més, però que hi ha gent que ho està passant malament, i l'Ajuntament ha fet gestos de cara a gent que no pot pagar ni l'IBI, que no pot pagar l'aigua, que no pot pagar la llum, i això s'ha de buscar un fons de xoc per aquesta gent necessitada, i això té que estar contemplat amb aquest pressupost.
I pot ser fàcil fer-ho això amb l'endeutament que hi ha?
No és fàcil. Aquí s'ha d'agafar, el pressupost sempre s'ha de buscar sempre els ingressos reals, i a través dels ingressos reals, no inflats, reals, s'ha d'elaborar el pressupost de despesa i no fer trampes al solitari. No posar ingressos avoltats perquè després no són reals. Per tant, els ingressos reals estan ajustats, perquè ja ho sé, que estan ajustats al màxim, i a part d'aquí tindrem un volum ordinari que pot ser de 9 o 10 milions d'euros, i a través d'aquí distribuir-ho de forma més equitativa i prioritària a l'hora de fer el pressupost. I no hi ha res més. I després hem de fer front a pagaments com pot ser, per exemple, AXA, que és la que va fer la construcció de la residència, que bueno, jo quan van vindre aquí aquest estiu me van cridar i vaig dir: podem fer una cosa? És a dir, vostès van fer un conveni que tenien que pagar en 10 anys la construcció que puja 8.300.000 euros. Bé, podríem fer un esforç en vez de pagar-ho en 10, en 20 o 25 anys, perquè nosaltres no podem pagar-ho, això, no podem pagar-ho, és que no podem pagar-ho, no tenim aquesta capacitat. Són 69.543 euros mensuals, mensuals, que això no estava comptabilitzat al pressupost ordinari, estava contemplat a la cala gestió. I la cala gestió té una altra comptabilitat. I també un altre tema que és que tractar, per a mi, i així us ho he dit, que la cala gestió, a part que queden uns temes pendents de fer, de reparcel·lacions i tot, doncs haurà de buscar una millor solució perquè la gestió pugui ja estar absorbida per l'Ajuntament.
Per l'absorció o passa per la transparència?
No, la transparència té que ser-ho, evidentment.
Les dues coses.
Però les dues coses, perquè tampoc hi ha el volum urbanístic que se li ha donat i que l'equip de govern anterior, la gestió era una apisonadora de fer tots els plans parcials. Tot el que s'havia de fer de plans parcials en 25 anys s'han fet en 5 anys. I això ha sigut un sobrecost a la gent que té propietats allí, inclús empresaris, promotors, que al no haver demanda, perquè s'han executat els plans parcials per tindre carrers allí i les parcel·les estiguin buides, i, en fi, ha sigut un despropòsit. I després també és una altra cosa, el patrimoni que podem tindre, no?, del 10% de propietat i mig. Jo he mirat tot el patrimoni que tenim, però d'aquest patrimoni, que també seria una solució per a posar-la a la venda, per a reduir el deute, en la realitat ningú compra res, perquè la situació actual que està, doncs ningú compra res. Per tant, una solució que podria ser vendre patrimoni a canvi de reduir el deute, doncs també tenim moltes dificultats. I aquest patrimoni que tenim constatat també tampoc està al dia des de forma legal, perquè moltes sessions que han hagut, doncs no, o parcel·les que han tingut, doncs no estan encara escriturades ni res. Vull dir que també hi ha un procés aquí importantíssim per a poder tirar-ho endavant, no? Vull dir que, bé, la situació de la... Jo no vull ser pessimista, ja que ser optimista, però ja que ser realista, ja fa de peus a terra. La situació que està a l'Ajuntament de la Cala és una situació que mai en la vida havia estat. I aquí requereix fortalesa mental, imaginació i valentia. I això ningú sobra. Ningú. Els que governen, i els que estem a l'oposició, tenen que donar tot el que poguessin donar en benefici del poble i a canvi de res. Qui es vulgui desmarcar d'aquest tema i vulgui negar la realitat és el seu problema. Nosaltres...
La valentia és reconèixer errors passats i no dir que l'actual equip de govern no són capaços de tirar endavant una gestió i que només s'enfoquen en el deute. Això no és de rebut i no és just.
Però és que el deute és que el tindràs permanentment. No esta legislatura, ja. No esta legislatura.
La que
ve, jo crec que hi ha...
Però jo estic en aquest aspecte una mica cansada de sentir això, de que com si no siguessin capaços i que recolzen amb el deute, perquè com si no sapiguessin fer res més. I la dificultat que tenen cada dia, nosaltres que venim i estem informats perquè venim, és important.
I aquest deute s'ha de renegociar parlant amb els creditors, buscant una solució a llarg plaç. El tema dels contenciosos s'ha d'arribar a negociació, perquè molts contenciosos estan ja, són sentències fermes que pugen quasi 3.600.000 euros, que ja no podem recórrer perquè estan sentències són fermes, i buscar una solució perquè això no ho poguéssim pagar i tirar endavant, doncs, alguns acords que pot ser, doncs, amb promocions que l'ha fet, amb Port Olivet, etc. Això requereix hi ha un desgast que això no s'hi veu. Això ningú ho veu.
Però si nosaltres demanem que ho expliquin...
No s'hi veu això, i veuen que no, mira, i alguns no volen veure, que és pitjor, eh? I alguns no volen veure. I tot just, estos que no volen veure, o no volen reconèixer, són els que realment, directe o indirectament, és el que han portat amb aquesta situació lamentable del poble, no?
Doncs agafem aquesta regna de que hi hagi una audiència pública, ho expliquem així, que és el que va demanar Plataforma Calera en la passada sessió plenària, i entenem doncs que en els pròxims dies l'equip de govern en donarà també les seves valoracions. Entrem ja en temes... Digue'm.
Tinc anar, jo sempre, per mestre, sóc partidari de la pedagogia. Hi ha que explicar la situació on estem i després què és el que podem fer.
I les solucions, exacte.
Clar, i les solucions tenen que ser ben explicades, eh? I la gent ho té que entendre. I per tant, una cosa té que anar, no solament dir el deute és este i aquí s'acaba, no? Escolta, el deute és este
no, i nosaltres... I plantejar les solucions...
Hi ha un pla d'actuació municipal que en aquest aspecte anirà per aquí, eh? Les dues coses.
Entrem, doncs, en temes urbanístics perquè hi ha diferents coses, ho heu anat apuntant al llarg del programa. Hi ha coses bones i hi ha coses no tan bones. El tema de llicències urbanístiques, tenim llicències urbanístiques a tres cales segona fase, ho apuntava vostè, senyor Font. Tenim també un tema encallat amb el tema del bon repòs, amb el tema del parc i també amb el contenciós que encara queda pendent de resolució. I la part bona, diguem-ne, que seria que abans de l'estiu vostès van desencallar també tots els regidors van desencallar el pla d'actuació urbanística de Calafat, que ja estava encallat i que doncs això permetrà que Calafat almenys ja sí comencin ja a fer-se algunes obres i algunes edificacions, exacte.
Bé,
valoracions.
Evidentment, el de Calafat hi ha que ser realistes. Ja, en l'última fase del govern anterior ja es van iniciar contactes amb la promoció de Calafat per a desencallar això, i en l'equip de govern actual ja s'ha acabat desencallar, i per tant això permetrà que el cedir les zones verdes pues, era un procediment sine qua non per a poder ja donar les llicències degudament. Això pot comportar pues, feina pels constructors, pels paletes, pels
ingressos
a l'Ajuntament, per donar feina. No? El tema d'A de tres cales en una fase ja és més complicat, sobretot el sector muntanya. Aquí hi ha una complexitat tremenda perquè les coses no s'han fet bé. Sí que es poden donar llicències a la part sector mar de la segona fase, però clar, aquí resulta que hi ha quotes que no s'han cobrat del sector mar, i quotes que s'havien pagat del sector muntanya que es van traslladar al sector mar. És a dir, això són xanxullos. I això, hi ha un abogat que han contratat ara, especialista en urbanisme, intentarem, que sigui molt complicat, desencallar aquesta situació, no? Després també Pidum, que també té, en certa manera, pues, té una acció urbanística a Roques Dorades, també està desencallat. És a dir, que és un tema important de que este hàndicap que hem tingut, que han descendit moltíssim els ingressos per l'ICO, per la pròpia crisi immobiliària, pues, que també hem de solventar a nivell administratiu i polític una sortida, que això també requereix molt. Molt de temps i molta reflexió i fer bé les coses, perquè si no es fas bé les coses passa el que ha passat, que pràcticament el terme municipal en alguns sectors urbanístics està tot paralitzat. I després del sector Bon Repòs.
Aquí va entrar el Bon Repòs, que també és un tema
delicat.
Amb campanya electoral va sortir, però que sembla que després d'aquesta campanya electoral s'hagi passat les aigües, i no sé si està el tema així.
Sí, jo vull dir dues coses. Jo no vaig estar al debat de del canal Terres de l'Ebre, però va haver una discussió, ja que fer de memòria, una discussió entre el cap de llista de Convergència i Unió i el cap de llista del PSC, Antonio Espuny, que al conveni s'havia fet que allí anaven 100 habitatges al parc de Bon Repòs, i la resta, 233, anaven als equipaments destinats a Marina Sant Jordi, no? Pues bueno, avui sabem, jo ho sé perquè és una cosa que jo volia... Sabem que el conveni era del anterior Pla General d'Urbanisme del 92, eren 150 habitatges, no 330 habitatges. Eren 150 habitatges, dels quals 100 se van quedar aquí i a canvi dels 50 se van augmentar a 330 al sector de Marina Sant Jordi. Això està constatat. Per tant, va haver algú que no deia la veritat. I el que no deia la veritat, pues, suposo que convingui aquí pugui dir que el que va dir se va equivocar. A menys que es va equivocar. Com està aquesta situació? pues, com que va haver un contenciós dels propietaris de la Marina de Sant Jordi de que allí en són equipaments no es podia compensar aquests 330 habitatges, pues ara l'equip de govern està en tractes per a poder ubicar aquesta compensació a els propietaris. Jo no vull dir res, si tinc alguna informació, però són ells els que tinc que donar, perquè això està en un procés de negociació entre ells, no? Mm-hmm. Però això s'ha de solventar. Perquè és un tema que queda pendent d'un mal conveni que es va fer al seu moment.
Entrem ja en la recta final del programa, darrers 5 minuts. No vull abans marxar sense parlar d'un dels temes que ens afecta a nosaltres, però també afecta a altres municipis, com és el tema de la Nacional 340. Demà dijous es tornarà a fer un tall aquí a l'Ametlla de Mar i també a les cases d'Alcanar. Entenc que és un tema que aquí sí, hi ha una reivindicació ciutadana, que més o menys entre partits polítics tampoc acaben d'aclarir-se, entre federacions de veïns i alcaldes tampoc hi ha una mica de discussió, plantejant quins són els termes, perquè es parlava de bonificacions primer als camions, o excepcions o gratuïtat absoluta, després també es parla de gratuïtat total per als mentrestant es facin les obres de construcció de la SET, però hi ha d'altres que no, que directament ja parlen de només gratuïtat a l'autopista AP7. Quina és la seva valoració com a plataforma Calera?
Jo, mira, com a plataforma Calera la dirà ell, però com a Marta veig que molta gent se vol penjar medalles que en este cas serien de chorizo. Si vols fer la valoració, Joan.
A veure, anem a veure. Això ja fa temps.
És un tema que ve de
2005. Aquí, vosaltres direu, com és que el nou govern del Partit Socialista del PSOE no es va fer? Home, Camp Redó, que pertany a Tortosa, va fer moltes al·legacions perquè el seu traçat passava pel Font del Quinto, no? I això, mentre no se solventés, això té un procés d'al·legacions, al·legacions. Bé, això jo te puc dir, també se va discutir quan ja estava al Consell Comarcal durant aquests 4 anys, se va discutir de que demanar la gratuïtat de l'autopista, etc. Conclusions de tot això. Nosaltres podem demanar el que tinguéssim que demanar. Primera conclusió. Desgraciadament sempre ha sigut així. Del Coll de Balaguer per amunt tenen autovia. I a més a més, a la Nacional 2 de Girona tenen la bonificació del 50%. Uh-huh. Això vol dir que per a mi hi ha dos Catalunyes. Una des del Coll de Balaguer per amunt i l'altra des del Coll de Balaguer per avall. El conseller Vila resulta que pren una decisió pactada no sé qui, de que parlen amb Foment de Madrid, que aquí es tenen que fer 5 rotondes. 5 rotondes. Una solució que no, per a mi no m'agrada gens. Després, la Direcció General de Trànsit en caps de setmana posa cons al mig, cosa que augmenta la perillositat i en vez de solventar un problema pot crear un altre problema d'accidents, perquè els cons, qualsevol tràiler que passi, el pot desplaçar i un cotxe normal pot tindre un allò. Per tant, i veiem que el Consell Econòmic i Social de l'Ebre, que es va reunir el dilluns, no té discrepàncies manifestes.
Els sindicats,
UGT, Comissions Obreres, USOC, Unió de Pageros i la Federació de Veïns i d'Autors de Amposta no volen l'autovia A7. Per tant, desunió a les Terres de l'Ebre. Desunió. Madrid, què pot fer davant de tot això? Riure-se'n. Informació que jo tinc, quan jo estava al govern del Consell Comarcal, pues, pot haver un altre govern, perquè ara hi ha eleccions a Madrid, no? Pues, la gratuïtat, la concessió s'acaba el 2019 i Madrid, davant de tot això, pues, l'autovia no la contempla fer-la, sinó que espera el 2019 per fer alliberar l'autopista, la AP7. Uh-huh. Això que jo sé, està fa poc, hi haurà eleccions i no sé el que pot passar. Però jo la conclusió que trac és que les Terres de l'Ebre som el cul de sac de Catalunya. Així de clar. I a més, en discrepàncies, que no ens posem d'acord. I Madrid se n'enriu. Aquesta és la conclusió que jo trec.
Les discrepàncies poden vindre perquè alguns partits demanen inversió viària
no,
i que es construeixi
la SET, este és
i altres només parlen de gratuïtat de l'autopista.
No, clar. Els sindicats i els veïns volen la gratuïtat ja de l'autopista. No volen l'autovia. No la volen. La CUP tampoc la vol. La CUP ho ha dit, no la vol. Per tant, hi ha un estudi del RAC que diu, bueno, podem fer una cosa immediata, el que s'ha fet a la Nacional 2 de Girona, i després hi ha la gratuïtat de l'autopista. I l'autovia, pues, bueno, dependrà dels recursos, però continuem tenint que el corredor mediterrani no tindrem autovia, quan això és important. Al final, el que jo em quedo, personalment el que em quedo, és que som el far de riure de tota Catalunya, així de clar.
S'acaba ja el programa, abans per això vull preguntar-los com ha anat l'estiu, si han gaudit de les propostes turístiques, quina és la valoració que en fan, re, un minutet, perquè ens passem de temps ja.
Jo sí, he gaudit molt, he anat a tot arreu, he anat a la platja, he disfrutat de la meravella de platges que tenim, i sí, ha sigut un estiu bonic, el meu aspecte. Tu, sé que no t'has trobat tan bé.
No, jo tinc un problema de salut, que estic molt... i no m'he trobat prou bé i per tant doncs, bueno, he anat aquí a l'Ajuntament perquè era una obligació, però no he pogut disfrutar d'altres estius que per exemple, potser de més favorables a nivell personal.
Doncs bueno, que la salut se recuperi i que tinguéssim doncs, durant aquesta campanya legislatura que comença, bueno, ha començat el mes de juny, però que realment el curs escolar marca un inici, suposo que dur de treball, i que anirem conversant en els pròxims programes del Parlem-ne amb Plataforma Clara. Moltíssimes gràcies per la seva companyia, senyor Joan Font, senyora Marta Font.
Gràcies, Dani.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres els emplacem per la propera setmana aquí a la Cala Ràdio, a l'Espai Polític del Parlem-ne. Que tinguin una bona setmana. Gràcies.